Parlem d'òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda, aquí estem una vegada més. Insistim en ser-hi per parlar d'òpera. I com qui no vol la cosa, ja hem arribat al darrer programa del mes de febrer de 2021. Dos mesos engolits com si fóssim aquell que cada any guanya el concurs de menjar calçots a Valls, que sembla que se'ls empassi tal qual, eh? Bé, no és una imatge que m'agradi gaire, per no dir gens, però és la que m'ha vingut al cap. Nosaltres serem més fins que tot això i ens limitarem a parlar d'òpera, que és el nostre objectiu, i anirem per feina. Roger Benet, el control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Música. Thank you. Avui, els amants de l'òpera barroca que escoltin el programa estaran d'enhorabona. Barroc era el que acabem de sentir i barroc serà tot el que proposarem. El que hem sentit era l'obertura de Tolomeo Re d'Egito, òpera en tres actes de Georg Friedrich Händel, estrenada en el King's Theatre Haymarket de Londres el dia 30 d'abril de 1728. Era la versió del Complesso Barroco sota la direcció d'Alan Curtis. I és que avui parlarem de dues cantants, dues veritables divas d'aquella època que varen acabar coincidint a la companyia de Mr. Handel, on el famós compositor no només feia la música de les òperes, sinó que a més exercia d'empresari. Per això, entre les seves competències hi havia la de contractar cantants i procurava traure els millors d'Europa, que hi anaven a fila índia gairebé, doncs eren anys en què Londres hi havia calés i una intensa vida cultural amb l'òpera italiana en el seu centre. Sota la protecció dels primers reis de la nova dinastia de Hannover, Jordi I fins al 1727 i Jordi II des d'aquest any. Tots dos bons amics i mecenes del músic alemany transplantat a Anglaterra, com ells mateixos que procedien d'Alemanya. De fet, Händel ja havia treballat per Jordi I quan aquest només era l'elector de Hannover i la relació era bona, i a Londres no va fer res més que afermar-se. Però avui no parlarem de Händel, ja que també sentirem música d'altres compositors, sinó de les dues sopranos que esmentàvem. Tolomeo fou una de les òperes en què ambdues varen intervenir, per això l'hem posat de començament de programa. Les senyores en qüestió, italianes, totes dues, foren Francesca Cuzzoni i Faustina Bordoni, i varen protagonitzar una veritable rivalitat. No com la famosa rivalitat entre la Callas i la Tebaldi, que va ser més aviat a nivell de seguidors, més que no pas entre elles, sinó que la rivalitat Cuzzoni-Bordoni va arribar a nivells personals molt elevats. Parlem, en primer lloc, de Francesca Cuzzoni. La Cuzzoni va néixer a Parma el 2 d'abril de 1696, filla d'un violinista. Va estudiar amb Francesco Lanzi i va debutar a la seva ciutat natal el 1714 amb la Virtù Coronata, d'autor desconegut. I va anar desenvolupant una ràpida carrera per teatres italians amb òperes dels autors de l'època, com Gasparini, Orlandini o Polarolo. Fins i tot va intervenir en l'estrena d'una òpera de Vivaldi, Skanderbeg, el 1718 a Florència. El mateix any debuta a Venècia amb Mario Dante de Polarolo, en la qual va coincidir l'escenari per primer cop amb la seva futura rival, Faustina Bordoni. Cantarien juntes en altres òperes de la ciutat dels Canals. La temporada veneciana de 1718-1719 la va portar a l'estrellat. Des de Londres, Händel li va posar l'ull per la seva companyia, la Royal Academy of Music, per tal de tenir un altre cantant de l'alt nivell de la seva estrella, el castrat Senesino. La Cuzzoni va negociar dur i va aconseguir un sou altíssim. Fou contractada el 1722, però ella es va prendre el seu temps per arribar a la capital anglesa, tenint temps fins i tot de casar-se amb Pietro Giuseppe Sandoni, compositor i clavecinista. Els atractius de la soprano estaven en la seva veu. Timbre esplèndid, àmplia gamma, tècnica immaculada, perfecta entonació. Sembla que era molt bona cantant, però no gaire com a actriu. Físicament era més aviat lletja i molt baixeta. L'òpera del seu debut a Londres fou Otone, el 12 de gener de 1723, interpretant el rol de Teòfane. Händel li va escriure expressament una ària d'entrada, Falsa Imagine, molt pausada i nua d'artificis, només acompanyada pel baix continu. A ella no li va agradar. Sens dubte esperava quelcom més vistós. I es va negar a cantar-la, exercint els capricis de diva consentida. Händel, però, també tenia mal caràcter. I aquí ve la famosa anècdota. Ell li va dir, «Oh, senyora, sé molt bé que sou una veritable diablessa, però us faig saber que jo sóc Belzebú, el dimoni en cap». I dient això, la va agafar per la cintura com si l'anés a tirar per la finestra. La Cuzzoni va cantar l'ària, i tant que sí. Sentim-la.
Falsa Imagine.
Falsa immagine m'enganasti, aria de Teòfane del primer acte d'Ottone, re di Germania, de Händel. L'hem sentit en la versió de la soprano Lauren Snuffer amb l'orquestra Il Pomodoro, dirigida per George Petrou. És realment una ària exquisida. A partir d'aquell moment, la Cuzzoni va ser la protagonista femenina de les següents òperes de Händel, entre elles algunes de les més importants del seu catàleg: Flavio, Giulio Cesare, Tamerlano, Rodelinda i Scipione. Però al maig de 1726 hi va haver canvis.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Faustina Bordoni va néixer a Venècia l'11 de novembre de 1697 en el si d'una família distingida, que li va procurar una educació de primer nivell. Entre els seus mestres destaquen els germans Alessandro i Benedetto Marcello. El seu debut es produeix a la seva ciutat natal, el 1716, amb l'Ariodante de Carlo Francesco Pollarolo, òpera amb la que el 1718 coincidiria per primer cop amb la Cuzzoni, quan aquesta va debutar a Venècia. La Bordoni va cantar molt en teatres italians, però a diferència de la seva rival va sortir fora de la península, i així trobem que el 1723 debuta a Múnich amb Griselda de Pietro Torri, i posteriorment va tenir grans èxits a Viena. Tant era la seva fama que se la coneixia simplement com la Faustina. Sentim ara una ària de Ifigenia Intauride, òpera de Leonardo Vinci, en l'estrena de la qual el 26 de desembre de 1724 a Venècia va participar la Bordoni. L'ària en qüestió és l'Onda Chiara che dal Fonte. Interpreta la mezzo Bibi Cageno amb la Capella Gavetta, dirigida per Andrés Gavetta.
Scherza,
La Royal Academy de Handel es va fixar en la Bordoni i li va anar al darrere per tal d'obtenir els seus serveis, de manera que podrien vantar-se de presentar els tres cantants més bons o més famosos del moment en els seus repartiments, Senesino, la Cuzzoni i ara la Bordoni. Finalment, l'estiu de 1725 van aconseguir la seva signatura en el contracte, que li reportaria el mateix sou que cobrava la Cuzzoni, 2.000 lliures esterlines, una fortuna per l'època. La cantant, però, tenia compromisos a Viena i no estaria disponible fins la primavera de l'any següent. El públic londinenc alimentava el seu morbo pensant en la confrontació de dues sopranos de gairebé la mateixa edat i amb un mateix tipus de veu. Si bé la Bordoni devia tenir-la més greu, ja que sovint se la qualifica de mezzosoprano, una categoria que aleshores no existia. Faustina era famosa per la seva sòlida tècnica, l'entonació perfecta, el control excepcional de la respiració, la seva excel·lent dicció, però sobretot per les seves prodigioses agilitats, que atacava de manera ràpida i neta. La diferència era el físic. La Bordoni era una dona molt guapa, de manera que en aquest aspecte la seva rival no podia competir. Quan ja va estar contractada, aleshores Handel havia de donar el màxim per tal de compondre òperes amb tres personatges amb el mateix nivell de protagonisme i, per tant, que cantessin el mateix nombre d'àries, etc, etc. La primera òpera que va presentar els tres divos junts fou Alessandro, estrenada el 5 de maig de 1726 en presència de tota la família reial. Sentim un duo d'aquesta òpera que van interpretar les dues sopranos, Placa l'alma, quieta el petto, de l'acte primer, amb Sophie Boulin, Rossane, el paper que va encarnar la Bordoni, i Isabel Polenar com l'Isaura, que fou el rol de la Cuzzoni, amb la petite banda dirigida per Sigisbald Quicken. Les qualitats d'ambdues cantants s'haurien d'haver complementat a la perfecció, doncs si Faustina dominava com ningú les agilitats, la Cuzzoni era més lírica i expressiva, i Handel fou molt curós a l'hora d'escriure la música per elles, amb una importància equivalent. Però fins i tot, abans que apareguessin juntes en públic, ja s'havien format faccions a favor de l'un i de l'altre. Per exemple, el propi rei Jordi I era un dels partidaris de la Cuzzoni, mentre que els gentlemen londinencs donaven suport a la guapa Bordoni i les seves esposes a l'altra, òbviament. La producció d'Alessandro va acabar una representació abans d'hora degut a que Senesino es va posar malalt. Vés a saber si ho estava o només fou un recurs per apaivagar la seva ràbia en veure que ja no era ell el centre d'atenció, sinó les seves dues col·legues. No fou fins després d'acabada la producció que es va començar a murmurar sobre suposades friccions entre les dues dones. Fins aleshores no s'havia notat res. Les següents òperes de Händel van reunir els tres famosos cantants, sempre mirant de mantenir un escrupolós equilibri entre ells. Aquestes obres foren Admeto, Ricardo Primo, rei d'Inghilterra, Siroe, rei de Pèrsia i Tolomeo, totes entre gener de 1727 i abril de 1728. I ara us proposo música d'una d'aquestes òperes, Ricardo Primo, rei d'Inghilterra. Sentirem l'ària Ai guardi tuoi de l'acte segon. Pertany al personatge de Pulcheria, que és el que interpretava Faustina Bordoni. És la soprano Geraldine McGreevy amb la Camera Orchester Basel, dirigida per Paul Goodwin.
Ingrato, 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 ing
La situació, però, encara que escalfada per les respectives claques, va ser dura per l'Acuzzoni, que va deixar d'interpretar el personatge típic de la dama virtuosa, l'amor constant de la qual sempre acabava triomfant, per passar a representar la donzella que buscava l'efecte de l'heroi interpretat per Senesino, sense ser corresposta per aquest. La Bordoni, per contra, feia la dama heroica i agosarada, determinada i audaç. Però hi havia més òperes perquè a la Royal Academy of Music no només hi treballava Händel. Hi havia dos compositors italians en nòmina, Attilio Ariosti i Giovanni Bononcini, que també estrenaven les seves obres. I en totes elles hi actuaven les dues divas. La temporada de 1727 és quan es va produir el desastre, amb l'arribada a la màxima intensitat de la rivalitat entre les dues dones, que s'havia anat alimentant durant tot aquell any, des de l'arribada de la Bordoni al 1726, i esperonada per les intrigues dels respectius bàndols de fanàtics de cada una, arribant a vergonyosos moments durant una representació d'Admeto el 4 d'abril de 1727, quan la Cuzzoni fou sonorament bufada, i a continuació els seus seguidors van fer el mateix amb la Faustina, la veu de la qual apenes es podia escoltar enmig del xivarri general. La companyia va decidir passar pàgina de tot aquest mal rotllo i va preparar l'estrena de la darrera òpera nova de la temporada, que tindria lloc el 6 de maig. Astianatte, de Giovanni Bononcini, una història treta de l'Andromac de Jean Racine. De la Sciocore di Sospirare és una àrea del personatge d'Andromaca de l'Astianatte, de Bononcini, el personatge que interpretava Francesca Cuzzoni. Sentíem a la soprano Lucia Cortese amb el trígono armònico dirigit per Maurizio Cadossi. El dia 6 de juny de 1727, en la novena representació d'Stianatte, va arribar la catàstrofe. El públic va arribar a veritables nivells de vandalisme, fent cas omís de que la princesa de Gales hi era present, amb el soroll arribant a nivells inacceptables. L'enfrontament del públic va arribar a l'escenari. Les dues sopranos es van barallar amb cops, esgarrapades i estirades de cabells. Una font de l'època va escriure sobre el fet: és una vergonya que dues dames tan ben criades es diguin gossa i puta com vulgars dones de carrer. L'enfrontament devia ser tela marinera, en italià, òbviament. Canya, putana! Fantàstic, no? Per això del programa d'avui en diem de quan les divas arribaven a les mans. L'any següent, 1728, es va estrenar la molt famosa The Beggar's Opera, l'òpera del mendicant, on es van satiritzar aquest fet. Les dues divas, però, van continuar cantant juntes fins a l'estrena de Ptolomeu l'abril de 1728. Després no se'ls va renovar el contracte com a càstig pel numeret que havien armat i van marxar de Londres seguint cada qual el seu camí. Sentim ara una altra ària d'Stianatte, però de les que va cantar la Bordoni, que feia el personatge d'Hermione. Espera que questo cor amb Vivi Cagenò i la Capella Gavetta, sota la batuta d'Andrés Gavetta.
Parlem d'òpera.
A diferència de la Cuzzoni, la Bordoni no va tornar mai més a Anglaterra. Va anar a continuar la seva carrera a Itàlia. El 1730 es va casar amb el famós compositor alemany Johann Adolf Hasse, un dels grans noms de l'òpera barroca. L'any següent, ell fou nomenat Kapellmeister de la cort electoral de Saxònia a Dresden, i allà se'n van anar tots dos. Si bé Hasse va romandre a Dresden més de 30 anys i la seva dona va cantar en almenys 15 de les òperes que ell va estrenar allà, la soprano va fer durant aquest temps llargs viatges a Itàlia, on va reaparèixer en els escenaris dels seus triomfs primerencs, Venècia, Parma, Nàpols, etc. Un dels seus grans èxits d'aquell període, però, va ser en la que avui en dia és probablement l'òpera més coneguda de Hasse, Cleòfide, estrenada a Dresden el 13 de setembre de 1731, en la qual Faustina encarnava el personatge del títol. Sentim a continuació una de les seves àries de Cleòfide, la delicada Se mai turbo e tu riposo, de l'acte primer, amb Emma Kirkby i la Capella Coloniensis, dirigida per William Christie.
Thank you.
Faustina Bordoni es va retirar el 1751, si bé va continuar cobrant el salari com a virtuosa de càmera de l'elector, fins la mort d'aquest el 1763. El matrimoni Hasse, que va tenir dues filles, va decidir aleshores mudar-se a Viena i el 1773 a Venècia. Faustina va morir a la seva ciutat natal el 4 de novembre de 1781, una setmana abans de complir els 84. Hasse la va sobreviure poc més de 2 anys.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
La Cuzzoni, per la seva banda, se'n va anar a Viena, on va tenir grans èxits, però no va ser contractada per les seves altes demandes salarials. Va haver-hi també qui la volia contractar de nou a Londres, junt amb la rival, però Händel n'havia tingut ben bé prou, de manera que va seguir la seva carrera a Itàlia. El 1733, un grup d'aristòcrates anglesos va crear l'Òpera de la Noblesa, companyia que pretenia rivalitzar amb la de Händel. No varen escatimar la despesa i varen contractar grans cantants, entre ells la Cuzzoni, que així tornaria a la capital britànica. Va estrenar nombroses òperes, però sembla que sempre va quedar a l'ombra de la gran estrella de la companyia, que era el castrat Farinelli. Una de les òperes que va estrenar fou Adriano in Siria, de Francesco Maria Veracini, el 25 de novembre de 1735. La Cuzzoni era Emirena i compartia escenari amb Senesino i Farinelli. Sentim l'àrea «Quel cor che mi donasti», canta la soprano Gemma Bertagnoli amb l'ensemble Còrdia dirigit per Stefano Veggetti.
Thank you.
Però l'òpera de la noblesa va fer fallida i la Cuzzoni va retornar al continent, cantant sobretot a Itàlia. I el 1745 la trobem de cantant de la cor a Stuttgart. Malgrat que havia fet molts diners, estava molt endeutada i per això havia de seguir cantant. El 1750 va per tercer cop a Londres, on va fer algun concert, però ja res era com abans. I a més va ser arrestada per un deute de 30 lliures. Reduïda la misèria, es va retirar a un hospici per pobres a Bolonya, on es mantenia fent botons. Va morir a aquesta ciutat el 19 de juny de 1778, als 82 anys d'edat. Doncs bé, fins aquí hem arribat avui, amb aquestes dues grans artistes del XVIII, tan diferents i tan similars, que es van esbatussar en escena i van acabar l'una rica, l'altra pobra. En homenatge a totes dues sentirem una marxa d'una de les òperes de Händel que van estrenar conjuntament, Ricardo Primo, Rei d'Inglaterra. I amb això, jo us dic adeu fins al proper programa. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres opera@radiosabadell.fm.